Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Estàs bé?
Sí, perdó, perdó, perdó.
Comencem?
Sí, 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 ara sí, ara sí que estic
puja,
a punt.
Puja, puja, puja.
Voronkova, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Ui, quina veu
bon
més potenta surt.
Bueno, esclar, per això m'ha llegat la preparació. Sí, 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 aquí estem, va, tot bé. Sí, sí, una horeta abans avui, bueno, dues, de fet.
Dues.
Sí, 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 amb sí. Ganes, amb il·lusió.
Que bé.
Amb el sol brillant. I molts mocs al cap, perdoneu-me.
Ai, por. Hi ha un tipus de constipat aquest any?
Sí.
Que no te'l treus de sobre.
Bueno, no sé, tu vas ser el malvat que va iniciar aquesta
sí,
cadena.
Sí, no, i encara
eh?
Cueja alguna coseta.
Sí, que em durarà.
Sí.
Ah, que bien. Bueno,
sí,
doncs res. Doncs res, estimats oients, compreu Kleenex, eh?
Ai, Déu meu. De què parlem avui?
És que estic contenta, en realitat.
Sí?
Sí, més enllà del... Sí, sí, perquè porto un tema molt xachi que em fa molta il·lusió.
Vinga.
És una senyora, però una senyora... Buah, Joan, és
una
que quan...
Una senyora! Ara.
Puah, que dic, com no has parlat abans d'aquesta senyora?
Ara.
No pot ser. Què passa? Lo de sempre, un cop més, la història, doncs no li ha fet cap favor.
Clar.
No li ha fet cap favor, però perquè estem tu i jo aquí.
Sorpresa.
Però tu i jo estem aquí per reescriure
per
això.
Ara.
Per corregir aquesta injustícia.
M'encanta.
Perquè no pot ser. Bueno, atenció. Aquest any fa 255... Otra vez. 255, ara ho he dit bé, anys va venir al món la alerta d'atenció. Pianista, empresària, luthier, filàntropa i, data curiosa, afinadora predilecta de Beethoven.
Poca broma.
Ah, ja t'he dit que era una senyora, però senyorona.
Poca broma.
¿Vale? I ella és Nanette Streicher. I ja ho sé. Ara mateix aquest nom és what the fuck. ¿Quién es Streicher?
Sí.
Però nosaltres posarem fi a aquesta injustícia.
M'agrada. Vale?
I tothom sabrà, almenys que ho estigui escoltant,
sí,
qui és la gran Streicher.
Escolta, que després d'aquesta secció podeu sortir tranquil·lament de casa i dir-li a la gent i cridar-li a la gent jo sé qui és Nanette Streicher.
Correcte. Convido a tothom a fer-ho i amb vehemència.
Ara.
Sí, perquè se l'ha de reivindicar. Perquè què passa, Joan? Si jo et dic Stradivarius,
sí.
Vale? Que és el primer que et ve al cap, a part de la botiga de roba, que no, vale? Parate,
no.
Parate, que te
no,
veu venir.
No va per aquí. No, el violí, no.
Violí.
Sí.
I no només el violí, els millors violins.
Clar.
Vale? Si dic Steinway, els
piano.
Germans... I quins pianos?
Els millors pianos de cua.
Vale, correcte. Doncs no entenc per què redimonis quan dic Nanette Streicher no et ve res al cap. Simplement és una cagada, això. Això no pot ser. No pot ser. Per què? Perquè aquesta senyora, no una altra senyora, aquesta
sí.
Ni una altra senyora, no, aquesta senyora va construir, i dic construir, sisplau, no vendre, no retocar, no afinar com es creia, perquè es va creure això, no. Construir, alerta, atenció, entre 50 i 65 pianos a l'any.
A l'any.
A l'any, entre 1802 i 1830.
Wow.
Era la preferida de grandes com Beethoven, Haydn o Carl Maria von Weber. ¿Por qué no se habla de Streicher y nos viene un piano al cerebro?
Clar.
Mal. Mal.
Fatal.
Corregim-ho immediatament. Aquí hi ha una petita trampa, perquè és cert que el seu cognom de soltera era Stein, i els pianos Stein més o menys sonen
sí?
Una mica. Per què? Perquè el senyor Stein és el seu pare.
Val.
Però la senyora Streicher no només va ser l'hereva del negoci del papa. No. És que ella i els pianos Streicher es van convertir en lo más top, perquè ella va agafar totes les innovacions del papa i va revolucionar els pianos. Va ampliar les octaves, cosa que no s'havia fet. Va perfeccionar l'amortiguació dels martells, que ho havia iniciat el pare, però ella ho va polir mazo. Per què? Perquè ja hem dit, client predilecte a Beethoven.
Clar,
és que... Te l'imagines quan comença a sordejar, no?
Sí.
Què li feia Beethoven al
piano?
Ah,
boníssim.
Clar, no, hi ha una mirada, ah, clan. I ja, bueno,
contrapès,
I ella, bueno, voy a ir amortiguando esto antes de que este señor...
No, boníssim. No, i suposo que el contrapès li serviria també per saber
tot. Bueno, clar, aquesta relació ja en parlarem en profunditat i en detall, però
sí.
Clar. Així que És una crac, aquesta dona. És una crac. Així que, sense més preàmbuls, comencem amb Vida i obra de Nanette Streicher. No és ella. No, lo siento. No és ella perquè no hi ha gravacions.
No, però és el que es pot fer amb un dels seus pianos.
Efectivament. Esto es... Oh, que ben trobat. Mira,
Joan, ja està.
Com en saps, he de donar-li voltetes a les coses que maco t'ha quedat.
Uau.
Vinga, va. No, no. No he trobat cap mena de gravació, però és absolutament normal com no la hi ha tampoc de Beethoven.
O sigui, estem parlant de fa gairebé 300 anys.
Del 1700, clar. Vale? 1700, 1800. Sí, bueno, sí, sí. Dame un poco de cancha, personica. Bueno, va. Comencem pel principi, que és el que s'ha de començar, i és que el 2 de gener... Ja, oh, joder, com estem. De 1769... Ostres, és que...
És tan natural, ella.
No, no, perdó, perdó. Sí, sí.
Va, ens situem en una data.
2 de gener sí? de 1769.
Val.
Augsburg. Vale? Neix Anna Marie Stein.
Val. Vale?
I ho fa en una família amb una forta tradició musical. El seu pare és Johann Andreas Stein i era un fabricant de pianos i orgue de molt renom. Uh-huh. I a més era especialment conegut per totes les innovacions que ell aplicava a la construcció d'aquest instrument. Així que, des de ben petiteta, tant la Nanette com el seu germà Matthaus van rebre una rigorosa formació musical. Uh-huh. Tant a nivell d'interpretació, que tenien els millors mestres, perquè ja veus que la família tenia possibles,
sí,
però també de construcció de pianos de mà del pare. O sigui, des de ben petits, uh-huh, ell ja els hi va començar a ensenyar el negoci i com anava la construcció i el polir, la loteria, tot allò. Què passa? Doncs que, de seguida, es va veure que Nanette apuntava maneres de nena prodigi.
Com d'aquí.
Com a pianista. Mm-hmm. Sí. Fins al punt, i això és bastant xachi, que Mozart l'escolta quan ella té 8 anyets.
Com?
Lo que oyes.
Escolta'm.
Sí, 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 sí. No, ¿por qué no conocemos a Nanette Streicher? Clar. Mal. O sigui, és
fatal.
Muy mal. Qüestió, què passa? Que després, evidentment, d'una burla de les seves ganyotes i postures, perquè què menys del nostre estimat Mozart,
sí,
no esperàvem menys, doncs ell va concloure que tenia un gran talent. Si lo dice Mozart,
clar,
¿por qué no lo dice la historia? Es que m'enfado. Es que
sí,
no puede
sí,
ser.
Sí, així,
no puede ser. Els nou anyets ja era conegut en els cercles musicals rellevants. Mm-hmm. I a partir dels 10 comença a fer gires de concerts per Alemanya. I què passa? Doncs comença a destacar per tenir una gran habilitat en peces complexes que requerien gran destresa i sensibilitat. Que por qué no la conocemos? De verdad que no lo entiendo. Perquè fixa't que fins i tot Haydn va elogiar-la al diari Vincent Novello. Que què és aquest diari? Doncs era una de les editorials més importants de tota Anglaterra sobre vida musical i cultural dels principis del XIX. Vull dir que la fama va córrer per tota Europa.
Sí.
Sí, era una nena prodigi que l'estava petant i l'estava petant fort. Així que aquest és l'evolució, el creixement de Nanette. Per una banda, és una jove promesa dels escenaris i, per una altra, és una aprenent de construcció de pianos al taller del seu pare.
Va, seguim amb la història de Nanette.
Sí, ens plantem a la seva adolescència. Mm-hmm. A la seva adolescència passa una cosa divertida i
ai,
que tindrà molta rellevància en el futur. I és que en el taller del seu pare es produeix una trobada, mm-hmm, que establiria una relació de per vida.
Ep.
Vale? Entra al taller del Stein un Beethoven de 17 anyets que havia anat a Viena a conèixer el seu ídol, a Mozart.
Poca broma.
Clar. I es va aturar a la ciutat bàvara per conèixer el famós constructor de pianos.
Mm-hmm.
I patapam, qui hi ha allà a la botiga? Doncs la Nanette. Així que tenen una edat molt similar, ella té 18, ell té 17, i de seguida es van entendre superbé. Clar, comencen a parlar de música, comencen a tocar plegats, mm-hmm, i bueno, van remenant el taller, i allò va ser el principi d'una relació que duraria de per vida. I ull alerta, que ja te veo de venir.
Sí.
Estàs mal pensando.
Clar, evidentment.
No, no hi amarro.
Ah.
No, 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 no,
eh?
No, no. No, perquè mira, fixa't tu com són les coses, que la Nanette més aviat li va acabar fent com de... Mamà postissa, eh? Mamà postissa del Geni Sormes,
no
que la manté bandida.
No
sí, 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 sí. Sí, perquè no oblidem que Beethoven estava com un llum.
Sí.
Estava tota
això,
la vida
això,
com, ten, com un llum.
Tenia, eh?
Sí, i la nanet de lista era un rato,
val.
Eh? Estava ben amopladeta i va dir, amigo sí, però ja que te veo de venir, amigo Ludwig.
Que em posa trista aquesta cançó sempre que l'escolto.
És que la poso perquè veu una dada trista.
Ah.
Has vist?
Veus?
És tot perquè el 1792 mor el pare de la nanet.
Ai.
I he pensat, posa-li
doncs
aquest pare Elisa de fons
sí.
Que fa com...
Fa trist.
Sí. Pon Beethoven, que has hablado d'ell, i pon algo triste, que hablas d'una muerte.
Sí, és que un altre geni. Maria Brancova.
Bueno, qüestió. Sí que és cert que és una pena que mori el pare, però, ens serveix molt bé per explicar tot el que passaria a continuació. Perquè Nanet i el seu germà van assumir la direcció del taller. I el cert és que la cosa els hi anava molt i molt bé. Per què? Doncs perquè el pare realment havia estat un gran mestre i la fama dels seus pianos corria com la pólvora per tota Europa. També és un moment on el piano està cada cop més i més de moda, els compositors el fan servir per compondre, l'orgue es va abandonant i el piano comença a tenir tota la rellevància del món. Així que el negoci va guai.
Mm.
També hem de tenir en compte que la fama de Nanet com a concertista en aquell moment ja era més que notable. I què passa? Doncs que el fet que ella conegués tan bé el seu propi instrument, clar, va fer que anés introduint canvis i petites innovacions amb les quals els pianistes estiguessin més que encantats.
Clar,
si una pianista t'està fabricant el piano, escolta'm, vulguis que no,
clar.
Tiene ahí un voto de confianza. I si a sobre la pianista ha estat elogiada per Mozart i per Haydn, és que sabe de què va el tema. Amb la qual cosa, el negoci, viento en popa. Així que, en aquest moment, una nanet de 20 i pocs anys, molt poquets, la seva carrera va continuant com en paral·lel. D'una banda, té el negoci, que és cert que absorbia bona part del seu temps, però també la banda dels escenaris, dels quals ella continuava gaudint i patant-la molt fort. Però...
Ai.
Però...
És que quan dius un però, Maria...
Sí, a més és un però que em fa una ràbia,
eh?
Ui,
val.
Que faria un bastó i faria cops de cap... Ponch, ah. Bueno, sí.
Ho ha dit en alemany, per si
sí,
no us heu assabentat.
Correcte, a los Streicher.
Poch, ah.
Unes Streicher que fotria com... de banda i banda, mare de Déu. Què passa? Doncs... Passa el que havia de passar en aquella època, que li arriba el moment del matrimoni.
Clar.
I sí. Amb el matrimoni arriba la fi de la carrera d'ella com a artista. Ai. És que de verdad, que ràbia.
Fatalíssim.
Qüestió que en 1974 ella es casa amb el compositor i pianista Johann Andreas Streicher, i d'aquí el cognom, i per convenció social, perquè així de memes eren en aquella època, que ui, els mato a tots, abandona els escenaris.
Clar.
Oh! És que...
És horrible.
És, oh, i ara per això no sabem qui és Streicher. És que...
Quant de geni tirat a la història, a la paperera història.
És que de veritat, es fa una ràbia.
Sí.
Però bueno, tenim esperança.
Vinga.
Perquè, no obstant, lluny de ser el fi de la seva carrera i de la seva impremta en el món de la música, ella va continuar amb la construcció de pianos i la seva fama no va fer més que créixer i créixer i créixer. Perquè, per sort, no hi havia cap convenció social, perquè era una cosa que no passava que prohibís a la dona construir pianos.
Clar.
Bien ahí, nanet, bien.
Team Nanet forever,
eh? Uf, no sabes tu nada. Vamos, estamos tope. Bueno, va, ja la tenim casada, així que el matrimoni es trasllada a Viena. Per què? Doncs perquè era un epicentre absolut de la vida musical europea en aquella època. I és allà on decideixen establir el seu propi taller de fabricació de pianos.
Mm-hmm.
I el cert És que com ja venia de tota aquella tradició del pare, després d'haver heredat i portat el negoci de forma absolutament excel·lent, què passa? Un cop establerts a Viena, la cosa ja va, bum, explotar. Els hi va anar realment bé. Van continuar expandint la seva fama i els seus pianos eren molt valorats per les diverses raons. Primer, la qualitat sonora, que deien que eren els millors de l'època. Segona, i això serà molt important en el futur, la durabilitat. I tercer i últim, totes aquestes innovacions tècniques que la nanet anava introduint amb molta saviesa de la seva pròpia professió com a pianista, amb la qual estaven en el top de los tops dels pianos. Vale? Així que sí que és cert que durant molt de temps es va pensar primer que era el germà, després que era el marit qui s'encarregava de construir-los, però s'ha demostrat i ha quedat demostradíssim que aquests dos senyors, que estaven aparentment al càrrec, s'encarregaven només de les ventes i del tracte al client, i que era ella i només ella la constructora i sobretot el cap pensant darrere de totes les innovacions que li van valdre la fama al taller.
Toma ja.
És més, és veritat que en el cas del germà, evidentment, compartien la tasca de construir i de més, però ja quan parlem dels Streicher, us puc assegurar que aquell marit era, com a molt, si m'apures, el minion de la nanet. Però ja, vale? Cosa que està molt bé. Que està molt bé. Jo sóc mínim de construcció d'escenografia i me enorgullezco d'ello, però no soy escenògrafa, seamos realistes. Així que la constructora és nanet.
M'agrada molt el mínim. Sí, molt.
Correcte. Posa'm la música.
Clar, això o ho fas amb un bon piano...
Clar, però és que fer això en aquella època amb els pianos que hi havia a disposició no era gens fàcil.
Clar.
Sí, és que és ella la que amplia les octaves.
Sí.
És que és ella la que permet moltes de les coses que es van començar a fer just en aquella eclosió tan fantàstica del romanticisme més extrem, més sentimental, més passional. Clar, és una meravella.
Doncs, nanet...
Top.
Elton John te da las gracias.
Hombre, te digo, y todos. Yo, hasta yo, todos. Bueno, va, estem a Viena.
Sí.
I ens aturem aquí perquè? Perquè és a Viena on Nanet i Beethoven reestableixen el contacte. I, evidentment, com tota la vida del nostre Ludwig, doncs és a full. D'entrada, en realitat, tot molt, entre cometes, normal, perquè Nanet es converteix en la luthier i fabricant de pianos de confiança de Ludwig. I, a més, tenen super bona entesa entre tots dos. Per què? Perquè és el que dèiem abans. Ell tenia necessitats molt, molt específiques i ella tenia el talent per saber-les cobrir. Què passa? Més endavant, aquesta relació comença a ser més propera. I Nanet comença a ajudar Beethoven en coses com trobar casa cada cop que decideix mudar-se o el fan fora. Recordem que aquest senyor es va traslladar més de 80 vegades. Claro. També es fa càrrec de treure'l del pou quan aquest senyor s'oblida de viure normal perquè s'ha quedat atrapat en una composició, perquè recordem que s'oblidava de menjar i de dormir i de banyar-se. I aleshores anava Nanet allà a casa seva a dir, Ludwig, para allá.
Que chico, esto no puede ser.
Te está dando la majarada otra vez.
Claro.
Sal que te dé el aire.
Sí.
Lávate. Vacía el orinal, por favor, Ludwig. Así no se puede vivir. ¿Vale? Així que allò va ser, bueno, una amistat com qui té un amic intens. Un senyor intens com amic. Però, què va passar? Que allò es va intensificar encara més.
Ai.
Per què? Quan Ludwig comença a sordejar, ell no accepta que sordeja.
Ai.
Bueno, no ho sap. No ho accepta, no ho sap. Negación. Gestió emocional pèssima del nostre estimat Ludwig. I entra en fase paranoica.
Clar.
No, bueno, claro, ¿qué esperáis?
Sí, sí.
No, es que estaba muy bien de lo suyo.
No.
O sea, no. Vale, no. Tirava coses per la finestra, us en recordeu?
Sí.
Cadires,
sí.
Ous, tot.
De
fi. Ell mateix, no sé.
Jenny Watch.
Sí, és que no. Què passa? Que en aquesta fase paranoica, Beethoven creia que els seus criats li robaven i volien enverinar-lo. Vale? Així que durant 6 mesos li va escriure a la pobra nanet més de 60 cartes per demanar-li que li fes com de mama i de criada i de tot. O sigui, li deia coses que, nanet estimada, podries triar-me tu la roba que no me'n fio. Podries comprar-me el menjar, que si no m'enverinaran. Pots venir corrents a salvar-me de conspiració dels meus criats? I així durant 60 cartes.
Eh? Molt bé, Ludwig.
Ludwig, ahí bien de lo suyo.
La testa perfecta.
Sí, sí. I Nanette i el seu marit allà... No, Ludwig, que nadie te quiere matar.
Clar, cadascú té les seves cosetes. Ludwig tenia les seves.
Jolín. Però sí, va tenir bons amics i gràcies a amics com aquests no va acabar tan malament com podria haver acabat. Així que sí, allò que havia començat a l'adolescència com un bon rotllo va evolucionar com adults en una bona relació professional i Beethoven, que era, com dèiem al principi, no? Que era molt perepunyetes amb l'afinació i amb els ajustos del piano i, per altra banda, Nanette, que era superdestra, adaptant-se a tot allò que Beethoven necessitava, doncs tot allò va cristal·litzar en una relació d'amistat que pràcticament jo els anomenaria família.
Fixa't. Família, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. Però fixa't que més enllà de l'anècdota personal, i aquí avui sí que em vull aturar perquè és important, és gràcies precisament a aquesta relació personal entre el geni Sor i el matrimoni Streicher que l'evolució de la música de l'un i de la construcció de pianos de l'altre, o sigui, van gaudir un enriquiment sense precedents.
Que bèstia.
Clar, perquè entre les exigències d'un, les limitacions de l'altre, s'anaven com fent l'estira i arronsa, i tot allò va ser clau per anar creixent plegats i evolucionant plegats. Perquè què passa? Mentre Ludwig, per una banda, estava explorant la música, es trobava amb les restriccions del seu instrument.
Clar.
I aleshores això li transmetia a Nanette. I ella, què feia? Doncs intentava solucionar-hi. Li oferia una gamma més dinàmica, intentava dotar el piano de més expressivitat, i això era com un bucle, perquè això anava passant successivament. Quan més millorava el piano, més explorava Beethoven, clar, més exigències tenia i més millorava el piano. Amb la qual tenim... És que és una passada, és que aquest és
bèstia,
em sembla un moment històric
és molt
especial.
Bèstia, que estàs
clar,
explicant.
Clar, clar. D'una banda tenim unes composicions d'una complexitat tècnica i expressiva com les que estàvem sentint, que donen la volta al món sencer de la música, i per altra estem creant uns instruments absolutament renovats i preparats per la sonoritat moderna. Que això és dir,
ahir
i
és
dir molt.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Ara, però anem al que va aconseguir Nanette, Maria.
Doncs jo crec, i això és una mica tot el que he anat llegint, ja no sobre la biografia, sinó sobre els pianos, sobre la fama que té, crec que va aconseguir consolidar una perfecta combinació de la tradició artesanal que venia del seu pare i de les noves tècniques que també va començar a implementar el pare, però ella va portar absolutament al límit. I amb tot això, ella va establir els estàndards moderns de la fabricació de piano. I sí, mucho Steinway. ¿Y dónde está Streicher? Es que no lo entiendo.
Claro.
Sí, la senyora que sienta las bases, ¿dónde está? Nada de Steinway. Streicher, que sí, que está muy bien.
Oblidar.
Streicher, por favor. Així que, què tenim en resum? Ell aconsegueix un so més potent, més versàtil i, a més, va saber satisfer la demanda de tots aquells compositors i creadors que tot just estaven creant una forma de tocar que fins aquell moment no existia. I mantindrien aquesta tradició durant dècades i dècades. Ahí es na.
Mira el so més potent.
I tant. I tant. És que sense ella no sonaria així el piano.
Clar, 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 clar.
No. Pensa en els clavicèmbals, pensa en l'evolució dels òrgans, dels pianofortes. És que és una passada i no se'n parla. Qüestió, Nanette Streicher i el seu marit, curiosament, moren tots dos l'any 1833 a Viena. Van tenir un fill, Johann Baptist Streicher, que va continuar amb el negoci familiar. I el cert és que la influència de Nanette a la indústria va perdurar a través de les generacions amb una reputació excel·lent fins ben entrat al segle XXI. que ahí es na. Així que crec que la seva vida i obra no són només el reflex de la seva habilitat tècnica i artística, sinó també, i per mi això és molt important i flipo, de la capacitat que ella va tenir per liderar i innovar en una indústria dominada absolutament per homes en el seu temps. I això és un passote. Qüestió, el cas és que avui dia, dins del circuit, se la considera una pionera absoluta, una figura cabdal en l'evolució d'un instrument que va definir gran part de la música clàssica occidental, i el seu llegat continua inspirant músics i constructors d'instruments arreu del món, tant per la seva contribució a la música, però també a l'artesania, perquè, dèiem, va marcar un abans i un després. Així que no sé, Joan, jo crec que a partir d'ara, cada cop que els oients sentin Nanette Stein o Streicher, han de pensar en pianos dels bons. I dir-ho de seguida.
És així.
O pianos bons. Ah, com Nanette Streicher. Ah, sí, com el Streicher. Ah, mira, això em recorda un Streicher. I així la col·loquem en el lloc de la història que li pertoca, que no va portar molt. És que ho va revolucionar tot i poc se'n parla.
Tingueu-la sempre en boca i no morirà mai, com deien els grans.
Correcte, correcte.
Maria Broncova, com sempre, moltíssimes gràcies. T'esperem a la propera setmana. Ens queden dos, eh?
Ai, no! Ai, què faré jo a l'estiu?
Això vol dir vacances, Maria.
No, jo no en sé de fer vacances.
Bueno, tu no, però jo... Saps el que et vull dir?
Bueno, vale, ja et vindré a buscar. Et vindré a buscar a la platja.
Tu truca'm.
Nanette Streicher, Joan, parlem-ne.
Tu truca'm. Ara bé. Que marxem de vacances no vol dir que no tinguem el podcast en marxa.
Oi tant, a tope. A tope.
Gràcies.
Bueno, guapos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.